Yes.
Welcome to Radio India.
Radio sa mga forma entera. Radio sa mga forma entera.
I obrim la segona entrevista del De Fora a Fora de Ràdio Illa a la candidata al Parlament Balear, Sílvia Tur, que representa la coalició Gent per Formentera, Partit Socialista, Esquerra Unida. Ahir vam poder escoltar els arguments de José Manuel Alcaraz, el candidat de Sa Unió. Avui és el torn de Sílvia Tur. Recordeu que demà a les 12 del migdia podrem escoltar el debat entre Alcaraz i Tur. Tenim amb nosaltres Anna Sílvia Tur, benvinguda a Ràdio Illa.
Molt bon dia.
Si torna a ser reelegida com a diputada al Parlament Balear en representació de Formentera, què és el primer que voldrà fer?
Indiscutiblement, el primer que faré serà tornar a recordar-li a la presidenta del govern, que espero que sigui a Francina Armengol, que tenim pendents l'aprovació d'un decret de regulació del transport marítim i que és una qüestió clau per Formentera. I sempre, des del punt de vista i des de l'òptica, que aquest transport marítim s'ha d'interpretar com un servei públic i no tant com una qüestió d'alguna manera més generalista que es veu des del govern de les Illes Balears. Vull dir, el govern ha d'entendre d'una vegada per totes que el transport entre Eivissa i Formentera, a diferència del transport entre les altres illes, potser, aquest sí que té un veritable caràcter i sentit de transport públic per residents de Formentera. Si això no s'interpreta així pel govern, no entendran mai importància d'aprovar-lo ja. I per tant, això és el primer que faré.
Per què és important el decret de transport marítim?
Mira, d'una manera molt col·loquial, perquè les navilieres no puguen fer el que els doni la gana, que és el que està passant fins ara. És a dir, tenim 3 i 4 embarcacions sortint simultàniament durant moltes de les franges horàries del dia. Això, evidentment, no obeix a cap criteri d'interès públic ni de servei públic, perquè clarament són embarcacions que no duen ni tan sols un 25% de la seva capacitat màxima de passatge. I, per tant, aquests horaris no s'ajusten després a les necessitats que tenim, que són a primera hora del dia per sortir de Formentera i a darrera hora del dia per tornar a Formentera, durant tot l'any. Especialment, evidentment, els mesos d'hivern, que és on tenim aquestes mancances. Però, com he dit, el govern ha de trobar la manera de que aquest decret realment s'aprovi atenent a les necessitats del poble de Formentera. I, de moment, tenim un esborrany de decret que el govern crec que finalment va enllestir, però és un esborrany que ha rebut moltes al·legacions, molt contraposades, les posicions de les persones que han presentat al·legacions, perquè d'una banda hi ha usuaris, d'altra banda hi ha navilieres, no defensant el mateix, no demanant el mateix uns i els altres, i això, evidentment, suposo que fa més difícil trobar un decret que pugui recollir el màxim de consens de totes les demandes. Però, en qualsevol cas, la nostra missió i la nostra funció és recordar-li al govern que el decret que surti finalment ha d'obeir a l'interès general del poble de Formentera. Si no és així, no serà un bon decret. I si no és un bon decret, evidentment, no és necessari provar-lo. I per això dic que aquesta serà la primera qüestió que abordaré.
Ja que parlem de transport marítim respecte a la connectivitat amb la península...
A veure, anem a diferenciar. La connectivitat entre Eivissa i Formentera crec que és primer ordre per residents de Formentera. La connectivitat en la península és molt important, també, però no és el primer ordre ara mateix. Jo crec que el que primer hem de solucionar és Eivissa Formentera. Després hi ha la declaració d'interès general de la línia Formentera en la península, que ja no depèn del govern de les Illes Balears, com tots sabem, que no és fàcil, entenc, perquè aquí hi ha una funció que ha de fer el govern també de convèncer en el govern central, el govern autonòmic ha de convèncer en el govern central de l'importància de fer aquesta, d'aprovar aquesta declaració, i això, evidentment, ha de contribuir a que la connectivitat pels passatgers sigui millor entre Formentera i directament en península, però també a que hi hagi major disponibilitat de béns de primer consum i a preus un poc més assequibles. I que això finalment es traslladi a la bossa de la compra dels ciutadans de Formentera. Perquè si no és així, tampoc no acabem de veure quines són els avantatges. No? Això a la vegada està relacionat amb el règim especial de les Illes Balears. Sabeu que a final de legislatura una de les darreres qüestions que es va aprovar per part del govern de Pedro Sánchez va ser REIP, la modificació del règim especial de les Illes Balears, però igualment certes que, tot i que interpretam que com a declaració d'intencions està molt bé, perquè en caràcter general recull totes les qüestions estratègiques per Balears, no s'ha definit quina relació tindran en, pel que fan al finançament, és a dir, quin finançament tindrà cada mesura i quan s'aplicarà cada mesura. Per tant, aquesta és una qüestió que té molt a veure també amb el transport marítim i ho hem de treballar conjuntament.
Encara estem a la mar, i relacionant-ho amb els fets del diumenge a la tarda, aquesta, bé, party boat que va crear certa indignació per aquesta remorella als voltants de Cala Saona, no? Recordem, aquesta festa flotant. Com planteja la candidata a l'escó de Formentera el tema de la protecció del nostre litoral, regulació de fondejos?
A veure, aquesta notícia evidentment és molt negativa perquè, recordem, és una activitat que des de juliol de 2015 està prohibida, no només a Formentera, a tots els espais marítims protegits de Balears. I va ser Formentera qui va reclamar aquesta prohibició i va ser aquesta diputada, o aquesta candidata, perdó, aquesta candidata va ser la que va proposar en el govern que prengués aquesta mesura i es va prendre d'una manera rapidíssima. Per tant, jo vull recordar perquè crec que és important posar un valor. Dit això, han deixat de produir-se absolutament party boats? No, se n'han seguit produint, perquè ho hem vist tots. Però, evidentment, amb un nombre radicalment menor i, en tot cas, la nostra funció és recordar-li al govern que qui té competències en medi ambient per sancionar aquestes accions són ells i que ho han de fer. I que potser cada vegada més han d'avançar la disponibilitat d'aquests recursos que tenen amb espais marítims per fer vigilància. No hem d'esperar a tenir la llau d'embarcacions, sinó que crec que convendria que ja és mes d'abril, primers de maig com a molt tard, començéssim a tenir aquestes embarcacions fent rondes, no? fent vigilància arreu del litoral.
No només pel tema de partibots, entenc també pel tema de la protecció de la Posidònia.
Efectivament, per totes aquelles qüestions que siguin de primer ordre i que requereixin una vigilància intensiva.
No volem deixar el tema del medi marí sense parlar dels emissaris, la depuradora. Bé.
Bueno, jo crec que hi ha una qüestió que percep a vegades que ha passat un poc per alt, però que és molt important. En el Parlament vàrem dur l'any 2018, no recordo bé si primer semestre o segon semestre, o primer o segon període de sessions, una iniciativa demanant al govern de les Illes Balears que implementés el tractament terciari a la depuradora de Formentera. Què vol dir tractament terciari? Perquè igual pensam que tothom ho té clar, però segurament no. El tractament terciari vol dir que no vol dir que s'aigu que es deixi d'abocar aigua tractada a l'emissari, no. Vol dir que l'aigua que s'aboqui a l'emissari té el màxim nivell de tractament possible, és a dir, per tant, és una aigua de molt bona qualitat. En aquest cas, però, de fet, fa molts de mesos, al llarg d'aquest hivern, pràcticament no s'han produït abocaments a l'emissari, perquè tota aquesta aigua ha anat a la bassa de rec, com molta gent ja sap. I es tracta d'un tractament terciari en tota regla. Per tant, crec que aquí hem fet una passa important, perquè hi ha molt poques depuradors de Balears que tenen tractament terciari. Es fa amb un sistema d'osmosis inversa, és a dir, i crec que també s'introdueix ozó a les masses d'aigua que ja estan a la fase final de tractament. Per tant, és un procés un poc més complex, però produeix una aigua amb molta millor qualitat que pot ser perfectament abocada a l'emissari si és que s'ha d'abocar. I, en tot cas, a la nostra illa no està sent així de moment perquè tota la que es puga s'aprofitarà per la bassa de rec.
Bé, canviem si li pareix bé d'assumpte. Un dels temes que més preocupa la gent de Formentera i que més és competència del govern balear és un accés digne a l'habitatge. Quines són les seves propostes al respecte?
A veure, quan se me demana per aquesta qüestió sempre dic que no hi ha una acció única que doni solució a tot. Vull dir, i si algú ho explica així estarà molt enganyat i enganyant a la gent a la vegada. Què s'ha de fer? Jo crec que una de les mesures que tindrà efectes crec que molt positius, si bé no tant a curt termini, sí que a mig termini, és la modificació que es va fer de la llei de turisme per aprovar la regulació d'estades turístiques en habitatges. Perquè aquesta mesura, que es va aprovar en juliol del 2018, ha fet que els consells insulars hagin d'aprovar un sostre màxim de places turístiques. A Formentera ja s'ha fet, es va fixar en 25.000 places i, a més, s'han establert nous criteris a l'hora de poder llogar turísticament habitatges. Què fa això? Sumat en el fet de que els nuclis de Sant Francesc, Sant Ferran i La Mola no poden fer lloguer turístic, el que fa és automàticament generar una bossa d'habitatges que progressivament anirà creixent destinats al lloguer tot l'any. I, de fet, conec casos ja particulars en els quals aquesta situació s'ha donat. I es donarà cada vegada més. Això d'una banda. Després, en aquella gent més jove, en aquella gent més jove, que vol llogar un habitatge i que en moltes ocasions es preu és l'element més dissuasori, el govern va aprovar un pla d'ajuts en el lloguer social de fins a... És a dir, per a aquelles persones que llogassin habitatges amb preus de fins a 900 euros al mes. I aquesta mesura ha tingut un efecte molt positiu, perquè inicialment els ajuts només eren per a habitatges amb preus de 600 euros al mes, una mesura que era totalment irreal, perquè a Formentera no es trobaven aquests lloguers. Des del moment en què es va pujar el barem fins a 900 euros, hi ha hagut molta més gent que ha pogut accedir i ha estat més fàcil trobar un habitatge. I després, jo insisteix, i no m'acans de dir-ho, crec que, igual que ho dèiem el 2015, en el nostre programa electoral, i ho tornem a repetir ara, l'oficina d'atenció a l'habitatge, o servei d'acompanyament a l'habitatge, com es diu ara des de l'aprovació de la llei d'habitatge, ha de funcionar d'una altra manera. No es pot donar un bon servei obrint un dia per setmana. Jo tinc sa boca torta ja de dir-ho, perquè ho he repetit infinites ocasions. I seguirem demanant-ho, perquè per donar un bon servei a la gent de Formentera s'ha d'obrir tots els dies. I s'ha d'explicar quins serveis s'ofereixen des d'aquesta oficina. Que no són serveis únicament destinats a trobar habitatge, sinó que són serveis integrals en matèria d'habitatge. Què necessito quan vaig a fer una hipoteca? Quins drets tinc com a llogater? Quins drets tinc a l'hora de comprar, a l'hora de vendre? És a dir, hi ha un servei integral. I aquest servei s'ha de poder donar des de Formentera. I si el govern de les Illes Balears no està disposat a fer-ho amb aquestes condicions, nosaltres negociarem la segona via, que és que el Consell de Formentera, en col·laboració amb el govern, ho pugui fer des de SOAC o des d'un altre punt, on es determini, però que ho pugui fer per donar un servei especialitzat i adequat i que permeti a la gent saber on ha d'anar, perquè ara mateix no està passant. I finalment, el Consell de Formentera també fa 2 mesos aproximadament, ara ho dic de memòria, però va posar a disposició del govern una nova parcel·la per construir-hi una altra promoció d'habitatge social, que en aquest cas serà Sant Ferran també. Per tant, a veure, crec que tot en conjunt suma, però segurament la mesura més important serà la que resulti d'aquesta zonificació que ha fet el Consell de Formentera i també, evidentment, de les altres mesures en el seu conjunt.
Ja que parlàvem d'habitatge, m'ha vingut al cap el tema del professorat i el món docent, perquè són aquests professionals, també els altres sectors, però aquests professionals especialment també ho pateixen, no?, aquesta manca d'accés a l'habitatge. Parlant del món docent, com planteja de cara a aquesta següent legislatura la situació de les formacions, de l'educació a Formentera? Hi ha algun altre objectiu que té clar que hauria de perseguir? Ho dic perquè ara fa poc vam saber que el govern balear, per exemple, havia concedit el grau mitjà de gestió administrativa per l'Institut Marc Ferrer de cara a aquest setembre mateix.
Sí, a veure, en l'oportunitat que em dones de parlar d'aquesta qüestió, vull fer un matís respecte a la qüestió que parlàvem abans, que està relacionada. Una de les propostes que vàrem aprovar en el Parlament fa un any i mig aproximadament va ser demanant al govern, i aquí va haver-hi unanimitat de tots els grups, demanant al govern que creés una mesa d'estudi o una comissió d'estudi per fer possible que el plus d'insularitat que cobra el personal de l'Hospital de Formentera el cobrin també els docents, el personal dimanat, etcètera, etcètera. Tots aquells funcionaris que treballen directament per l'administració de la comunitat autònoma o fins i tot de l'Estat, perquè són molt conscients de les dificultats que tenen i perquè és just que s'equipari la seva situació pel que fan aquest plus en els mateixos professionals de les Illes Canàries, que ho tenen reconegut a través del seu règim especial. Dit això, amb educació hi ha un tema molt important a Formentera, que és CFP. I CFP és un drama. Jo crec que s'ha de dir pel seu nom. És un drama. Perquè el govern de les Illes Balears va aprovar fa també cosa d'un any un pla autonòmic de formació professional ambiciosíssim. Molt ambiciós. I quan es va aprovar nosaltres ja m'ho vàrem fer ressò i vàrem dir aquest pla, que té una dotació econòmica extraordinària de més de 40 milions d'euros, no pot ser que Formentera no arribi res. És a dir, perquè ja no és un problema d'economia, per tant, és un problema de falta de voluntat i de falta d'entendre què passa a Formentera. I què passa a Formentera? Alumnes menors d'edat haguessin d'anar a Eivissa, en el millor dels casos, a Eivissa, i en moltes ocasions no dins vila, per tant, tot es dificulta. Alumnes que han de perdre classes a darrera hora de la tarda, quan es tracta de mòduls que només es fan amb horari de tarda, perquè no poden arribar a Formentera d'hora. Per tant, està tot vinculat. Això és un drama i és vergonyós, perquè no té altre nom. I en el Parlament vàrem aprovar també una proposta de gent per Formentera, i socialistes de Formentera, que demanava que a Formentera es creés una taula d'FP. I una taula d'FP per què? Perquè no pot estar en mans, de manera unilateral, com ha estat fins ara, entre el govern i l'Institut Marc Ferrer, decidir quin ha de ser el futur de l'FP Formentera. Perquè, evidentment, són dos actors imprescindibles, però no són els únics. Crec que hi ha d'haver representants dels pares, hi ha d'haver representants dels alumnes, hi ha d'haver el Consell Insular de Formentera, hi ha d'haver la PIMEF, hi ha d'haver la Càmera de Comerç, és a dir, els empleadors també han de ser. I aquesta taula d'FP es va constituir fa pocs dies, perquè el conseller Martí Marc va estar aquí fa uns dies, es va constituir molt tard pel nostre gust, perquè fa molts de mesos que es va aprovar aquesta iniciativa, però si torn que ser diputada també serà una de les qüestions que abordaré en primer lloc, perquè CFP Formentera estan d'acord que ha de ser els cicles han de ser rotatoris, perquè evidentment no ens podem equiparar a nivell poblacional a la resta d'illes i per tant no podem aspirar a oferir tots els cicles de formació professional. Ara, aquesta situació és francament dolenta i ha de millorar. Hi ha d'haver més cicles, més famílies professionals i no hem d'estar tan preocupats des del govern de si només hi ha 4 o 5 persones un cicle determinat. És que Formentera té aquestes singularitats. Per tant, s'ha d'invertir.
Bé, hem parlat d'habitatge, de medi ambient, de transport marítim, d'educació. Hem tractat alguns dels temes que van protagonitzar, per cert, les seves esmenes al pressupost del 2019. 5 d'elles, les 5 van ser aprovades pel govern balear. No sé si vol abordar algun altre aspecte que vegi fonamental de cara a aquesta propera legislatura.
A veure, fonamentals n'hi ha molts, eh? Vull dir, en educació no hem parlat de l'ampliació, no hem parlat de la millora en infraestructures educatives, perquè aquests 4 anys ens hem centrat bàsicament en parlar de Sant Ferran.
Al col·legi, no?
Però, sí, però clar, no oblidem que hi ha el mestre Lluís, que és una escola vea, realment és una escola vea, ja a dia d'avui necessita una millora molt important per modernitzar i acondicionar les seves infraestructures, eh? I els serveis que pot donar. Sense tampoc deixar de banda la Mola, que potser també requereix algunes millores, i evidentment l'ampliació del Marc Ferrer, que està pendent en 4 aules i que és vital per poder oferir més cicles d'FP, igual que el batxillerat artístic, que també el reclamarem perquè les persones que desitgen fer aquesta branca artística dins a secundària estan desemparats, vull dir, no poden fer-ho a Formentera, però tampoc tenen facilitats per fer-ho a Eivissa perquè només hi ha un institut a tota l'illa d'Eivissa que ho ofereixi. I crec que aquesta situació s'ha de revertir. Si realment creiem en la cultura, creiem en les arts, creiem en tota aquesta branca educativa que és importantíssima, Formentera ho ha d'oferir, sense cap dubte.
Pel que fa a la geometria que surti al Parlament després de les eleccions del 26M, té clara la diputada de Formentera, si sortís així, a qui recolzaria per la constitució del govern?
Sí, està claríssim. Nosaltres tenim un pacte amb el Partit Socialista de Formentera i amb Esquerra Unida, on queda claríssim que s'investidura, que recolzarem una investidura de Francina Armengol si es dona el cas i desig que sigui el cas. I no obstant això, també dic que si la persona que s'ha d'investir, o millor dit, si es donés el cas que per les aritmètiques parlamentàries els grups d'Esquerra han de repartir-se la presidència, ho dic perquè alguns partits tenen aquesta opció sobre la taula, nosaltres també ho recolzarem, és a dir, el nostre compromís és investir en Francina Armengol, però si en un moment donat s'hagués de dividir el temps de la presidència entre algun altre soci del pacte, també ho recolzarem.
Es veu, supos, que el grup mixt, en el cas de que sigui reescollida?
Sense cap dubte. No hi ha altra opció oberta, ni seria comprensible, ni seria acceptable, crec que tampoc.
I al respecte dels 4 anys de legislatura, d'això vam parlar al principi de la seva de que se la va anomenar com a candidat al Parlament Balear. També s'ha parlat des de algunes veus socialistes de la possibilitat de repartir els temps. Com està això?
No hi haurà cap repartiment de temps. Nosaltres tenim un pacte preelectoral i el pacte preelectoral diu clarament el que diu, és a dir, el pacte preelectoral estableix que no hi haurà repartiment de temps, per tant, si na Sílvia Tur guanya les eleccions el dia 26 de maig serà la diputada de 4 anys i això és el que ha pactat a dia d'avui.
Bé, si li sembla bé, passam a l'altre tram d'aquesta entrevista, un terç en el qual intentarem aprofundir en una vessant menys política de la candidata Sílvia Tur. A veure, candidata, aquí tinc un encenalló. Haurà de triar 5 paperets d'aquí.
Sí, a la vegada.
Sí, sí. Així ja els tenim trets. Un, dos... N'hi ha 30, eh? Hi ha 30 preguntes en total. Ahir els oients ja vau poder escoltar un poc la índole d'aquestes preguntes, i un poc de tot. Aquí jo no jugo. O sigui, vostè mateixa es pot fer les preguntes...
Vaig llegir sí, i sí, vaig contestar.
Llegeixi, no? Sí, sí.
Ets més de gat o de gos? Bona pregunta, ni un ni l'altre. Som una enamorada d'animals i de la vida animal, però no he tingut mai animals domèstics a casa meva i, per tant, no els trobo a faltar. Continuem, no?
Sí, sí.
Vinga. Anomena un líder polític formenterer que no sigui del teu partit ni corrent ideològic i que t'hagi marcat. Isidor Marí. Perdona, Isidor Torres, disculpeu-me.
Home, és el teu corrent polític.
Però no és del meu partit.
No, però del corrent polític sí.
Idò, si he de dir que no sigui del meu corrent polític i que m'hagi marcat, però pot haver-me marcat per negatiu, també, no?
Ah, sí.
O no?
Sí,
sí, sí. Eh? Idò, jo crec que el meu contrincant a les eleccions d'aquest 26 de maig segurament m'ha marcat per la seva nefasta gestió. Sí, senyor Alcaraz.
Bé, seguim.
Un moment de la teva vida en què has plorat d'alegria. Definitivament un dels que més m'ha emocionat ha estat es dient que gent per Formentera va guanyar les primeres eleccions i que els resultats varen superar les nostres expectatives i per tant crec que va ser un dia molt emotiu que recordaré sempre.
2007. Allà va sortir vostè escollida consellera de Medi Ambient, no?
Sí, varen treure 5 consellers i jo era la número 5, sí. Fa calor, no bufa d'enlloc i vas a la platja. Tries migjorn o al parc natural? Triaria migjorn, sobretot si estem en plena temporada.
Per què?
És una qüestió sentimental, també. Jo m'he criat a migjorn, allà a prop de sota el riu La Mola, Escopinat, etc., que és on els meus pares tenen un petit negoci de restauració i tinc una debilitat especial per aquell indret. Mm. Ets més d'aires formenterencs o d'espiocs? Difícil respondre, perquè totes dos marquen èpoques diferents segurament de la meva vida. Espiocs està molt relacionat amb la meva adolescència, que és quan Espiocs tenia molta presència.
Als 90, no?
Sí, als 90, exacte. I després aires formenterencs, pues, tal vegada, com que ha perdurat més en els temps, però no per ser políticament correcte, però crec que tots dos. M'agraden tots dos. Cada un dins el seu àmbit i marquen moments diferents.
I ens acomiadarem amb una cançó que la candidata a diputada ens ha escollit i ens explicarà un poc per què. Per què ha triat aquest grup valencià, Zo, i el tema La Mestra?
Per diverses raons. Primer, Zo, per jo va ser un descobriment. Eh? Un descobriment perquè el vaig conèixer a través d'una amiga meva adolescent, que és encantadora, i que em va dir, Sílvia, escolta aquest grup, que són fantàstics, no? I són un grup que tenen molt de ritme, tenen molt de missatge, i m'encanten perquè al final és com un crit, és a dir, tota la seva discografia és com un crit de dir fins aquí, basta, despertem-nos, estiguem desperts. I en concret aquesta cançó, perquè fa un homenatge, en aquest cas concret, a una mestra concreta, però per jo és com un homenatge a totes les mestres del món. I finalment les mestres són a vegades les mares, a vegades les abueles, a vegades les mestres de les escoles, i en general totes. I crec que és fantàstic i mos convida a no dormir-nos, a ser crítics, i en un moment com els que estem, ara mateix, a no involucionar, a no perdre de vista els objectius i a no tornar, sobretot, a una escola que ens hagi d'imposar que hem de pensar i com hem de pensar. I ja tenim formacions polítiques per aquí que fa temps que estan desitjant anar cap aquí. Per tant, jo m'hi rebel radicalment i convido a tothom a que ho faci.
Recordeu, demà a partir de les 12 del migdia o a les 7 de la tarda en la remissió, demà dimecres podreu... Perdó, demà dijous podreu escoltar el debat entre la candidata Sílvia Tur, el candidat José Manuel Alcaraz. Ara tot seguit us deixem amb la tertúlia ciutadana. Sílvia Tur, candidata al Parlament Balear, moltes gràcies.
Sort. Gràcies a vosaltres.
La infància en disputa es conquesta, el dictador mor es comenta. Tenebres s'emporta el difunt, canviem els costums, mort a l'obediència. Trenquem el rosari, cremem els apunts, davant el futur la innocència. Arriba l'expedient disciplinari, volem que memoritzen l'oració i l'abecedari. Horaris estrictes i un pati ben delimitat, centre penitenciari de cristians. Vinguen l'alcalde, la guàrdia, inspectors a defendre l'absurd, a donar-li lliçons. No van poder, mai no podran, d'aquella mestra, avui som alumnat a
avantatjat. Mare, mare, que jo no vull tornar a resar i callar quan ells manen. Pare, pare, jo volia somiar i volar i allà estar en les ales. Contrabandista de vers clandestins o escampant del verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit.
Òbviament era l'ensenyament només en castellà i dins dels criteris del nacional catolicisme. Mestres molt jovenets, inclús alguns estudiants de magisteri, es plantegen que volen una escola diferent a la que ells han viscut i una escola diferent a la que es coneix.
Contrabandista de verbs clandestins, escampant el verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama. Contrabandista de verbs clandestins o escampant del verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama en un idioma.